Ràdio Calella. Ràdio Calella. 107.9 FM.
Són 8:15.
L'Info Vespre. Edita i presenta Oriol Leo.
Comencem una nova edició de l'Info Vespre. Ho fem amb els titulars. Avui a l'Info Vespre començarem parlant del Ludical, una iniciativa que es durà a terme per la primavera, el dia 13 de maig, però que avui els volem avançar. Es tracta d'un festival de jocs de taula moderns. Sabrem ben bé què vol dir aquesta qüestió parlant d'aquí uns minuts amb un dels organitzadors, amb el Francesc Montero. Explicarem també que Iniciativa per Catalunya ha presentat una denúncia a l'ACA per l'abocament de runa reciclada a l'aparcament del Far. La runa prové de la nau central de l'edifici de la fàbrica Llobet i Gurí, que es va portar a la zona del Far, on s'ha arreglat un talús. Iniciativa vol saber si l'ACA ha autoritzat o no aquest abocament. Parlarem també del temporal marítim que ha afectat de nou aquest dilluns la costa del Maresme i també ha tornat a rebre Pineda, ha tornat a patir l'impacte a la seva zona del passeig. L'alcalde de Pineda, Xavier Amor, diu que no estaran tranquils fins que no hi hagi una solució definitiva als efectes de les llevantades. També explicarem que els serveis d'urgències dels hospitals de Calella i de Blanes van atendre l'any passat més de 6.000 pacients estrangers. Ho van fer a través d'un programa que permet tenir intèrprets i traductors als hospitals. Comentarem també una acció de protesta de la plataforma pels afectats per la hipoteca que s'ha fet aquest migdia, aquest matí, vaja, davant l'Ajuntament de Calella per reclamar l'empadronament d'un dels seus membres, Mohamed. I en esports parlarem del Tri-Relay Duatló per relleus que organitzarà el Team Calella Triatlón. Serà el primer d'aquestes característiques que s'organitza a la nostra ciutat. I també parlarem del circuit maresmenc de cross que farà diumenge aquí a Calella la seva penúltima prova de la temporada. Tot plegat ho desenvolupem a l'Info Vespre. Doncs bé, comencem, com dèiem, aquesta primavera, concretament el dia 13 de maig, es farà el primer festival de jocs de taula moderns, es diu Ludical, aquí a Calella, i es farà a l'Ajuntament Vell. Volem saber-ne més, i per això saludem el Francesc Montero, que és un dels organitzadors d'aquesta iniciativa. Francesc, bona tarda.
Molt bona tarda.
Explica'ns què és això del Ludical, festival de jocs de taula moderns. De què estem parlant, Francesc?
Estem parlant d'una jornada que es portarà a terme a l'Ajuntament B, de, bàsicament tot el dia, a partir aproximadament de les 10 del matí fins les 8 del vespre, les hores encara estan per confirmar, on es posarà a disposició dels usuaris de, que passin per l'Ajuntament tota una sèrie de jocs de taula moderns, diríem.
Jocs de taula moderns. Exactament quins són aquests jocs de taula moderns en contraposició a quins, no? Imaginem que un parxís, per exemple, no hi serà.
No, un parxís no. Suposo que hauríem d'explicar una miqueta això, no?
Sí.
Modern. Es refereix, bàsicament hi ha com uns jocs clàssics d'aquells que estan a totes les cases, inclús diríem a totes les escoles del món, no? Que, com tu has dit, el parxís, el joc de l'oca, fins i tot un monopoli i així. Però fa una sèrie d'anys ha existit com una espècie de boom dels jocs de taula i s'han especialitzat molt. Què vol dir això? Vol dir que el temps de temàtiques molt diferents, d'acord? I també el temps de durades molt diferents, que abans semblava que quan et posaves a fer un joc de taula t'hi havies d'estar tota la tarda, no? Jo recordo aquelles partides del Monopoly que semblava que no es podien acabar mai, no?
I tant.
Doncs ara s'ha especialitzat molt. S'ha tret el que és una mica l'atzar. L'atzar s'ha mirat de que no hi hagi tant de tirada de daus i així, sinó que sigui més estratègic. I llavors hi ha jocs per totes les durades, no? Si es vol un joc de 15 minuts, pot ser molt interessant, pot ser molt estratègic profund i també un joc de 3 hores. No sé si m'he explicat bé.
Sí, que n'hi ha de moltes durades, de molts tipus. A mi, per exemple, ara em ve al cap el Carcassonne, el Catan. Estem parlant de tipus de jocs així, els que hi haurà en aquest festival?
Sí, d'aquests, els que has mencionat són potser dels més populars que n'hi ha.
Per això els he mencionat, perquè aquests
sí,
no els conec.
Sí, ben fet. Molt bé, sí que s'organitzarà una partida de Carcassonne, una partida de Catan. I a partir d'aquests també en poden haver-hi altres jocs, com per exemple, per citar-ne alguns, el Mysterium, el Dead of Winter, o fins i tot alguna partida de rol, que està proposant la realització d'alguna partida de rol d'aquests de, com t'ho diria, de masmorreo, no? D'aquests jocs de masmorres,
sí,
diríem, és l'etiqueta popular amb la qual se'ls coneix.
Perfecte. Sabem una mica el tipus de jocs que jugaran, però com funcionarà això? A tots els jocs que hi hagin, els posareu vosaltres, els posarà l'organització, o cadascú que vingui n'ha de portar algun?
No, en principi ja hi haurà com una ludoteca, d'acord? De fet, n'hi hauran dues ludoteques. Una per tots els públics, a la qual ja hi hauran zones per taules on s'organitzaran partides i la gent podrà participar lliurement. I llavors també hi haurà una ludoteca més familiar. Què vol dir això? Vol dir una ludoteca que els pares, mares, la família podrà jugar amb els seus fills, d'acord, a partides organitzades.
I com s'explica, Francesc, aquest boom, aquesta gran pujada, aquest auge dels jocs de taula ara molt més moderns?
Personalment ho identifico molt amb la crisi, no? El que ha fet que la crisi ens obliga a tots a quedar-nos una mica més a dins la casa, a dins les cases, i a organitzar jornades d'oci on pogués participar la gent sense gastar massa diners. I llavors jo crec que això és un dels factors que ha produït que ara els jocs de taula estiguin tan de moda.
Pot ser.
I bàsicament aquesta jornada el que volem és popularitzar, no?, jocs que potser no són tan coneguts, perquè aquí a Calella la tradició de jocs de taula potser no és molt estesa, però que segur que tenen el seu públic aquí, entre els calellencs.
Compteu amb la col·laboració d'una associació de Mataró, Banshee Errante, no sé si ho he pronunciat bé això, que col·laboren amb vosaltres, us ajuden.
Sí, a Mataró sí que la tradició aquesta de la que estàvem parlant, de jocs de taula, perquè com a municipi ja té un altre tipus de potencial, no?, perquè ja sigui d'habitants i tal, doncs aquesta tradició la tenen més arrelada ja, ja l'han explotat més, i llavors ens ajuden aquesta vegada a implementar-ho aquí. Bàsicament, ells se n'ocupen molt de la ludoteca, de portar jocs i de dinamitzar-ho.
Perfecte.
Ja tenen experiència amb el tema i així hem aconseguit una sinergia entre tots dos.
Per tant, entenc que la voluntat és que aquest sigui el primer festival, però això, el primer, és a dir, que en vinguin molts més al darrere.
Sí, aquesta és la idea, però tot dependrà de com respongui Calella en aquesta primera jornada, analitzar després els resultats i tot això. Jo crec que, sóc molt positiu amb el tema, no? Jo crec que pot tenir una durada molt dilatada en el temps, però tot ho sabrem a partir d'aquesta primera jornada, sí.
De moment, la col·laboració de l'Ajuntament la teniu, us ha cedit l'espai, de l'Ajuntament Vell, un espai que sembla ser prou idoni, no?, per organitzar un festival així?
Sí, l'espai en si és molt gran, no?, pel que volem, i a més ens agrada molt la situació on està situat, no?, la seva localització. El trobar-se en el que podríem dir en el cor del municipi, doncs possibilita que la gent pugui arribar-hi molt més fàcilment.
Doncs això serà el dia 13 de maig, però vaja, la gent que vulgui saber-ne més, que vulgui més informació o que vulgui contactar amb vosaltres perquè li envieu novetats i informació, com ho ha de fer, Francesc?
Doncs bé, de moment tenim una pàgina de Facebook on s'ha creat un esdeveniment, convido tothom a entrar-hi, es diu Ludical, l'estem promocionant bastant, també tenim un bloc on es pengen les últimes notícies i així, i una llista de correu. De moment, aquestes són les tres maneres de comunicar-nos que tenim i de publicitar-nos. I qualsevol persona que estigui interessada, buscant al Facebook o al Google o qualsevol cercador el nostre blog, com a Ludical, Jornades Lúdiques de Calella, ho pot trobar.
Perfecte, doncs com que encara falten forces dies, és el dia 13 de maig, ens podrem seguir parlant aquí en aquesta emissora, però ens feia gràcia avui poder-ho ja avançar, poder-ho comentar, perquè el seu primer festival de jocs de taula moderns ens venia de gust doncs, explicar-ho i saber exactament què és el que passarà i què es jugarà. I avui ho hem fet amb el Francesc Montero, que és un dels organitzadors d'aquesta iniciativa i que li agraïm molt que ens hagi atès aquesta estona a l'Infovespre. Francesc, moltes gràcies.
A tu.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions. Iniciativa per Catalunya Verds presenta denúncia a l'ACA per l'abocament de runa reciclada a l'aparcament del Far. L'Ajuntament de Calella va fer servir la runa procedent de l'enderroc de la nau central de la fàbrica Llobet Guri per anivellar i compactar el ferm de l'aparcament del Far. Ara Iniciativa per Catalunya Verds vol saber si l'actuació va ser autoritzada per l'ACA, considerant que el seu vistiplau és imprescindible en tractar-se d'una zona de servitud del domini públic hidràulic. És per això que dijous passat, el Partit Ecosocialista va presentar un escrit de denúncia a l'organisme supramunicipal sol·licitant que certifiqui o, per contra, que desmenteixi que va autoritzar l'abocament de la runa. El regidor portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Sebastián Tejada, vol que es garanteixi que l'Ajuntament ha complert de forma modèlica amb la normativa vigent i que ha estat escrupolós a nivell procedimental. Afirma que per la naturalesa de l'actuació i el lloc on es va dur a terme, l'ACA havia d'haver-se pronunciat al respecte.
Aquesta actuació necessitava el vistiplau, l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua per ser zona de domini hidràulic i zona inundable. En segon lloc, allà no es podien abocar qualsevol tipus de runes per ser zona agrària. Calia un pla de millora de la finca, en tot cas. Allà es poden llançar terres que siguin apropiades per l'ús agrícola. Evidentment, els guixos, les ceràmiques que s'han abocat allà no ho són en absolut. No dic que no es pogués abocar això, però això necessitaria un pla de millora de la finca amb una avaluació d'impacte ambiental que no teníem.
Tejada ha revelat que ja el passat mes de novembre va preguntar al govern municipal sobre aquest abocament. Va ser en finalitzar l'abocament de runa matxucada extreta dels murs de totxos i maons, segons va informar el grup municipal, sobre una superfície aproximada de 1.400 metres quadrats de terreny. Aquesta actuació estava contemplada en el pla de gestió de residus de l'obra visat per l'Ajuntament de Calella al setembre del 2016. En aquell moment, Iniciativa va traslladar una bateria de 30 preguntes dirigides a l'alcaldia i al tinent d'alcaldia d'Obres Públiques, Jordi Sitjà, sense obtenir resposta concreta sobre el pronunciament de l'ACA. Així ho ha exposat Tejada.
Diu que en realitat no calia, perquè s'ha fet un anivellament del terreny sobre un terreny que prèviament havia perdut material, és a dir, que prèviament s'havia estret d'allà material i el que s'ha fet és retornar al nivell anterior. En aquest sentit, bueno, jo crec que no canvia en absolut el sentit de la nostra preocupació. És l'Agència Catalana de l'Aigua qui ha d'autoritzar els canvis de nivell en les zones pròximes al corrent.
Tejada assenyala que és la seguretat legal de l'actuació el que genera dubtes i preocupacions i que volen que es resolgui. En primera instància, recorrent a l'ACA, tot i que no descarten trucar a la porta de l'Agència Catalana de Residus per una segona derivada. Els materials i els components dels quals podria estar impregnada la runa, abocada en una zona que fa de desembocadura d'aigües al mar.
També ens preocupa, ja sabem d'on venen aquests residus. La fàbrica Llobet va ser una fàbrica tèxtil i durant tota la seva existència es van fer servir colorants. Jo diria que durant tota la seva existència, colorants inorgànics, i es van servir dissolvents, i en el terra havia dipòsits de combustibles. Per tant, per nosaltres és molt important la certificació de que tots aquells residus no són nets, no contaminaran el torrent i no acabaran contaminant la platja.
Iniciativa per Catalunya Verds va presentar l'escrit de denúncia a l'ACA el dia 9 de febrer i ho ha notificat formalment a l'Ajuntament de Calella. Per altra banda, comentar que el temporal marítim que ha afectat aquest dilluns la costa maresmenca ha tornat a tenir impacte al passeig marítim de Pineda. Mentre Pineda encara es recupera del temporal que va afectar bona part del seu passeig el passat 22 de gener, les fortes onades i el vent de xaloc d'ahir han tornat a provocar danys. Ara el tram més afectat ha estat el que va des de la confraria de pescadors fins a la platja de la Riera, just davant del carrer Tribala de la població veïna. Mentre s'esperen les ajudes per reparar els desperfectes de l'anterior temporal, ara els tècnics municipals hauran de revisar els danys ocasionats per aquest últim episodi de pluges, fort onatge i vent que, tot i que va a la baixa, es mantindrà encara fins demà dimecres. L'alcalde de Pineda, Xavier Amor, ha dit que no acaben d'estar del tot tranquils amb el col·lector d'aigües residuals que va trencar el primer temporal. Ara està reparat de forma provisional, però l'alcalde no les té totes.
No patir amb el que està passant, doncs la veritat que no ho podem dir, perquè igual que l'altre dia doncs va afectar en la zona que va afectar, hem de recordar que tot just al costat d'aquesta zona hi ha una estació de bombament d'aigua, en aquest cas de les aigües brutes que venen de Calella i del barri del Poblenou de Pineda, i avui precisament ha afectat més aquella zona, és a dir, fins i tot a la part aquesta de la caseta aquesta, que no tant en la que va afectar l'altre dia. Per tant, tranquils no estarem fins que hi hagi una solució doncs el més definitiva possible, perquè bueno, doncs estem veient que el mar cada vegada doncs està empenyent més i bueno, afectant a més serveis i en aquest sentit doncs deixant-nos sense platja, no?
Amor està preocupat perquè pateixen per la platja cada cop que hi ha una llevantada, per això demana una solució definitiva que vagi més enllà de les actuacions que es puguin fer ara d'emergència.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Canviem de qüestió. Els serveis d'urgències dels hospitals de Calella i Blanes van atendre més de 6.000 pacients estrangers l'any passat, el 2016. Amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre els pacients i el personal mèdic, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és pionera a Catalunya en oferir un servei de traducció durant tot l'any en 8 idiomes per a diversos àmbits, ja siguin els purament mèdics o administratius. Segons la responsable de la Unitat de Gestió i Serveis als Pacients, Maria Fernández, aquest servei es va posar en marxa l'any 2014 amb la situació geogràfica dels dos hospitals que gestiona la corporació fa que es rebi un nombre molt elevat de pacient estranger.
Nosaltres som pioners aquí a Catalunya, som per la ubicació que té l'Hospital de Calella i l'Hospital de Blanes, és a dir, és la Costa de Brava i la Costa del Maresme, en tenim un volum molt alt de pacients turistes, no? Jo crec que sí, que aquest departament es va posar per això, no? Perquè te trobes que venen moltíssims turistes durant uns mesos i el fet de no entendre'ls doncs és un problema.
D'aquests, més de 6.000 pacients, 2.285, van ser atesos per casos de medicina interna i 2.275, gairebé just la meitat, per casos de traumatologia. La resta de pacients van ser pediàtrics de cirurgia general i ginecologia. Maria Fernández explica que el servei és de traducció, però també per resoldre qualsevol dubte o problemàtica que tingui el pacient durant la seva estada a urgències o bé si li cal hospitalització.
No només la traducció, sinó també doncs, qualsevol problema que pugui tindre el pacient, no? És a dir, quan el pacient, per exemple, queda ingressat, doncs tot és una muntanya, no? Ara me quedo ingressat, no puc tornar a casa, doncs nosaltres li expliquem totes les normatives que n'hi ha, no? I li ajudem en tot el que puguem. És a dir, el que fem és que l'estada al servei d'urgència o a l'hospitalització sigui el més agradable possible dins del problema que ells ja tenen, no?
El 50% dels casos atesos amb el servei de traducció van ser durant els mesos de juliol i agost. Pel que fa als països, França encapçala el rànquing amb 1.412 casos, seguits dels alemanys i els britànics. El servei de traducció també resol problemàtiques idiomàtiques als caps de Calella, Malgrat i Lloret de Mar. Per altra banda, comentar que la plataforma d'afectats per la hipoteca reclama l'empadronament a Calella d'un dels seus membres. Aquest matí, la plataforma pels afectats a l'Alt Maresme ha fet una acció de protesta davant l'Ajuntament calellenc per reclamar que s'empadroni a un membre de la PA, de nom Mohamed. La PA de l'Alt Maresme defensa que l'empadronament és una obligació de l'Ajuntament de Calella. Remarquen que l'Ajuntament manté una posició absurda al no voler empadronar a un dels membres de la PA que ha anat a sol·licitar els tràmits en diverses ocasions. Diu la plataforma que cada cop que ho ha intentat només ha rebut estúpides negatives per part de l'Ajuntament. En un missatge de la plataforma que s'ha fet circular per les vies de xarxes socials com ara el WhatsApp, exposen que no disposar d'empadronament implica no tenir metges, no poder escolaritzar els seus fills, no tenir dret a vot, no tenir oportunitat d'accedir a serveis socials i a ofertes de plans de treball municipals i a no poder regularitzar els consums energètics. I abans de passar als esports, comentem un ensurt que es va viure ahir a la nit a l'hotel Neptuno de Calella en cremar-se un quadre elèctric de la planta baixa. L'incident va provocar una gran fumera que va alertar els veïns del carrer Sant Josep. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís a 8:45 del vespre i van treballar 3 dotacions i no s'ha de lamentar danys personals. Es dona la circumstància que l'hotel està tancat per obres de reforma. Passem ara als esports, com ens indica aquesta sintonia que ara escoltàvem. El Team Calella Triathlon organitza el primer tri-relay duatló per relleus. Després de les dues primeres edicions, com a prova de triatló, el tri-relay estrena el proper 4 de març una nova modalitat de competició. El Team Calella Triathlon ha organitzat un duatló per relleus de distància super sprint, en què cadascun dels 3 integrants de l'equip participant hauran de completar, de forma consecutiva i encadenada, els circuits de cursa a peu i de bicicleta. Les inscripcions ja estan obertes i s'ofereixen preus especials per als esportistes de Pineda i Calella. Són novetats en el calendari de competicions que organitza el Team Calella Triathlon. Aquest proper 4 de març, com dèiem, tindrà lloc la primera edició del tri-relay en format de duatló per relleus amb distància super sprint. Ho explicava Joan Gras, del Team Calella, ahir al programa La Banqueta.
Són equips de 3 persones i la diferència principal és que no hi ha una persona que corre, l'altra que fa la bici i l'altra que torna a córrer, sinó que tots 3 fan tot el duatló complet, que és una distància bastant curta, és super sprint, i llavors hi ha un primer córrer de 3 quilòmetres, després agafen la bici, fan 7 quilòmetres en bici, tornen a córrer la meitat de la primera cursa a peu, 1,5 quilòmetres, i passarien el relleu en el segon participant. El segon participant tornaria a fer tot el duatló i passaria el relleu al tercer, que és el que tornaria a fer tot el duatló i acabaria entrant a meta. Amen.
Explicava Gras que la bona acollida que ha tingut el tri-relay en les primeres edicions és el que ha esperonat l'organització per provar aquesta nova modalitat. Tota la informació sobre la competició està disponible al portal trirelay.cat, des d'on també es poden formalitzar les inscripcions. Els preus varien en funció de la categoria, 81 euros per als èlit i 75 en categoria open. L'organització assumeix els 5 euros de suplement per a cada membre de l'equip no federat, sempre i quan siguin esportistes de Calella o Pineda. I encara en plan esportiva, comentar que el circuit maresmenc de cross farà diumenge a Calella la seva penúltima prova de la temporada. El Club Atletisme Calella organitza per aquest diumenge el 24è cross de Calella, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. És la penúltima prova de la temporada del circuit maresmenc de cross que Gesport i el Consell Esportiu del Maresme van posar en marxa i que actualment destaca per ser el més gran que es celebra a Catalunya. El cross de Calella és la 8a prova puntuable d'aquest circuit comarcal. Es disputarà, com dèiem, aquest diumenge, 19 de febrer, per a totes les categories d'edat, des de pre-benjamí fins a la categoria de veterans, tant masculí com femení. Manel Vicente, de Gesport, ha explicat que Calella presenta possiblement el circuit més dur a l'entorn de la zona esportiva de la Muntanyeta i que s'endinsa en el Parc del Mau.
Potser és dels crossos més durs que hi ha en aquest circuit. Doncs és un recorregut que està en el circuit de la Muntanyeta. La Muntanyeta, doncs, com bé sabeu, és allà a la pista d'atletisme, però llavors tenim just al costat el Parc del Mau, no? Doncs hi ha una volta petita que és completament plana, que es fa al voltant de la pista d'atletisme, i llavors doncs, una volta gran d'un quilòmetre, que aquesta és en la que hi ha les categories més grans que fan voltes en aquest circuit i que va doncs, per darrere on hi ha ara mateix aquest aparcament dels cotxes de la policia, va per sota doncs, entre el Parc del Mau i la Muntanyeta, i és un circuit doncs, prou dur que cada vegada has de pujar i baixar, no?
Des de Gesport s'apunta que la participació al cross de Calella supera els 400 atletes, fregant el mig miler, tot i que la xifra definitiva no se sabrà fins al dia de la competició. A més, dels que participen únicament a la prova calellenca, també podran prendre-hi part a la sortida els que s'hagin inscrit al circuit. Les inscripcions estaran obertes fins divendres a la tarda de forma gratuïta a través dels portals dels organitzadors gesport.cat i cmaresma.cat, també el mateix dia de la prova, però amb un cost de 2 euros. El cross de Calella arrencarà a les 10 del matí amb les proves de cadet femení i masculí, sortida i arribada a l'esplanada de gespa de la Muntanyeta. A la 1 del migdia es farà l'acte de lliurament dels premis. I donada tota la informació que teníem previst donar avui, anem per la previsió del temps. Demà dimecres es preveu que fins al migdia hi hagi sol i núvols amb forces clarianes. Es taparà més de cara a la tarda i de pluja no se n'espera fins ben bé a última hora de la tarda i ja ha entrat el vespre, però les precipitacions més aviat poden ser minces, poc abundants també, més núvols que no pas pluja. Les mínimes baixaran en general entre 2 i 5 graus sense arribar a glaçar en lloc del país. Les màximes, amb el cel cobert a bona part de Catalunya, es mantindran sense canvis. Dijous, més núvols aquí a la costa que no pas a l'interior de Catalunya i divendres, això sí, més sol. Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, dimarts 14 de febrer. Trobaran més informació a la nostra pàgina web, www.radiocalella.cat, també a les xarxes socials, Facebook i al Twitter. Com sempre, acabem amb un tema musical, amb una cançó. Tal dia com avui, 14 de febrer, però de l'any 1967, Aretha Franklin va gravar el single anomenat Respect. Era una cançó soul interpretada per Otis Redding, que l'any 1965 s'havia convertit en un himne. Dos anys després, el 1967, com dèiem, Aretha Franklin va gravar una versió de la cançó que ella mateixa va interpretar també a la pel·lícula Blues Brothers 2000. Per tant, avui amb la cançó que acabem és amb aquesta, amb Aretha Franklin i Respect. Que acabin de passar una molt bona nit.